Xarxa, ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Aquest record està passant. En fets reals, qualsevol semblança amb la realitat és pura descendència.
Som la Anna López i la Triana Dosse, residents a la fàbrica de creació Fabra i Coats.
Les nostres creacions artístiques posen el focus en el testimoniatge real en escena. Avui parlarem amb la Núria, la Mercè, la Carme, la Carmen i la Montserrat per posar veu, nom i cognom a les dones extreballadores de la fàbrica. Dones que són una part fonamental de la nostra memòria col·lectiva.
Benvingudes als assajos de Laboriosa.
Ens podem presentar de qui som i quin vincle tenim amb Fabra i Coats. No? Tu vols començar, Mercè?
Bueno. Sí. Sí, jo soc Mercè Majoan, no soc de Sant Andreu, vaig néixer i visc al Poble Nou, i el meu vincle amb Fabra i Coats perquè el meu marit va estar treballant a Fabra i Coats fins que es va jubilar. Llavors, a part del meu marit, també va treballar el seu germà, va conèixer una noia en Fabra i es van casar i continuen casats, o sigui que tira la cunyada també, i d'aquesta noia també treballava el pare a Can Fabra, o sigui que molts vincles familiars lligats a Can Fabra, però jo en principi particularment res.
Tu no hi treballaves, però la teva vida ha estat afectada per Fabra.
Sí, i viscut gràcies a Can Fabra.
Sí. I has viatjat també.
He viatjat també, sí, és veritat. Sí, perquè amb coses de training del meu marit vam estar 6 mesos a Escòcia, a la Coats, que és allà a la central escocesa, i després 6 mesos també a Sud-amèrica, a Venezuela.
I com és que us enviaven allà?
Allà va ser un training perquè la gent... A veure si us explicar-ho. La gent escocesa, que estan treballant en fàbriques sud-americanes o arreu del món, tenen 2 mesos de permís per tornar a casa seva. 2 mesos de vacances cada 2 anys. Llavors, amb aquest training de 2 mesos, el meu marit el van portar-lo a Venezuela a canvi d'un que se'n va anar a casa. I llavors, aquests 2 mesos, o sigui, entre un mes abans i un mes abans, es converteixen en 6 mesos. En 6 mesos, bueno, que ell sabia com a training d'ell i estava substituint un que estava de vacances al seu país.
Exacte. Llavors, això a la teva vida va afectant el que tu vas estar
vivint a Venezuela.
Ara que vaig estar
vivint a Venezuela, bueno, 6 mesos i 6 mesos.
I sí. Que a Fabra i Coats tens tota la casa plena de fils i...
Ah, sí, això sí, fils, llanes, això. Encara faig servir els carrets d'aquells de fusta, que ja no existeixen, no. Però encara jo en tinc, i els tinc.
Jo també
en
tinc, bueno. De fusta,
crec.
Sí, jo sí.
Bé,
Montserrat. Jo em dic Montserrat Pérez Grau, el meu pare i la meva mare havien treballat aquí, el meu pare es deia Gerardo Pérez Lázaro, i era calderer, i la meva mare treballava amb lo dels fils a Eulàlia Grau Oliva.
I tu de petita recordes venir a la fàbrica?
Sí, veníem a buscar el papa, veníem a buscar la mama, sí, tant. Veníem a buscar la mama el millor que sortia a les 10 de la nit, perquè tenien turnos, però bueno, sí.
I fins quina edat vas estar... O sigui, tu quina edat tenies quan van deixar de treballar a la fàbrica?
Ui, jo era molt petita, més gran era, no? Aviam, jo ara en tinc 80.
Tens 80 i tu, o sigui, tu eres petita i quants anys van estar treballant els teus pares a la fàbrica?
Pues fins que es van jubilar.
I tu quina edat tenies quan es van jubilar, més o menys?
Ja no me'n recordo.
No. Tipus, molt petiteta.
Sí, ma germana, ja no me'n recordo.
Sí, cap problema.
Sí, la mama es va jubilar quan jo tenia 1 any. Vale? Per tant, va ser el 55. I tinc aquí la data. O sigui, la data de la meva mare va sortir amb un paper que posa causando baja por su voluntad el 12 de noviembre de 1955.
Vale, tu tenies 1 any.
Jo tenia 1 any. Sí. Tenia 1 any.
Jo va néixer el 54.
Pots presentar-te?
Sí, jo sóc Núria Pérez i també, vull dir, sóc germana de la Montserrat, la que acaba de parlar ara, i porto aquí uns parell de papers on posa que el Gerardo Pérez, que és el meu pare, va entrar a treballar el 22 d'abril del 40 i va fer la baixa el 30 de juny del 77. I la mama va entrar el 29 de gener del 40 i va causar baixa el 12 de novembre del 55. Vale? Jo me n'en recordo de quan el papa venia de Torelló. O sigui, va anar a la fàbrica de Torelló i l'esperàvem els dissabtes amb candeletes, perquè, clar, les comunicacions d'ara no existien, i aleshores era allò de, ostres, que ve el papa, totes al balcó esperant que vingués, quan va anar a la fàbrica de Torelló a posar-la en marxa, perquè el pare era calderer. I de la mare recordo algunes quantes anècdotes també, però molt lleugeres, perquè clar, jo era petita, però recordo que la mama anava explicant cosetes.
Ara ens es compartirà, si vols. Sí, sí. Què vol dir calderer?
Calderer, doncs, que arreglava les calderes, els dipòsits de seny i de coses d'aquestes. A casa jo encara conservo un embut, quan va sortir el cert inoxidable, que ell va fer, va descobrir d'alguna manera el que era el cert inoxidable, que no existia encara, i en casa tinc l'embut encara guardat. Jo recordo el pare.
Gràcies,
Núria. Toca? Carme,
sí. Un moment. Aquí també. Sí. Perdona. I jo, amb el cuento de que era la gran, com que va néixer ella era petita, doncs llavors el meu pare, jo anava a veure el futbol a Can Fabra.
Mm. Ah, que sí, sí. Perquè hi havia equips de futbol.
I allà juntàvem totes les filles dels que treballaven amb el meu pare, i érem 7 o 8 nenes, no sé quants nens, tots junts, a veure el futbol cada diumenge.
D'això parlarem també, perquè es creava una comunitat, no? dins de les muralles de la fàbrica. S'intentava crear aquesta comunitat del futbol. Què més hi havia?
Sí. La piscina.
Tenis. I el tenis, també. Podíem jugar tenis.
Jo n'edo gràcies a la piscina.
Sí.
I per vosaltres era gratuïta.
Sí, sí. Sí.
Bueno, la piscina,
sí.
No sé.
Sí. I el carnet era gratuït.
També.
Sí, sí,
jo he jugat a tenis, també. Sí, sí.
Si vols presentar, Carme.
Sí, vale, jo em dic Carme Andalfo i jo he treballat des de l'edat dels 14 anys fins a quan s'ha tancat l'empresa. Treballava amb el pare de mecànic de les xarxes, que abans es feien les xarxes per pescar, també de la porteria de futbol. La meva mare també va entrar, es van conèixer i es va entrar embarassada i no diguis res perquè si no entraves.
I estava de molt aquí poc. A la fàbrica.
No, es van conèixer fora. Però sí que després es van casar i van entrar. Allà abans, pues, mi germà que no ha treballat aquí, però jo sí, he treballat aquí, també treballava la meva àvia, que treballava a les cardes, que era, segons ella, era una persona molt baixeta i hi havia com unes coses molt grans que jo antes se les posava aquí i cap amunt. Que era. I allà abans pues, vaig entrar jo d'entubadora. Què és entubadora? Entubadora, una màquina que encara me recordo que es deia la Meller, i abans és uns fils grans, que d'aquells fils grans se van fent petits. I allà abans jo, que sóc així molt inquieta, pues vaig començar a demanar a veure si podia ser mecànica. Ui, no, que ets una dona. Vale. I no, a més hi ha molts homes perquè hi havia bombers, hi havia paletes, hi havia electricistes, hi havia de tot, vamos, tot estava aquí. I va anar passant el temps i van començar a fer la reconversió tèxtil. Clar, pues els homes anaven a menys. I jo dic, home, tenim una oportunitat, si no serveixo, pues no serveixo, s'acabó. Dic, no perquè el meu pare sigui mecànic, dic, a mi de casa, que si els ploms, que si això, que si l'altre, pues ja m'he anat. I a més, ja et dic, jo sempre m'agrada aficionar-me en coses així. I llavors van dir, va. I la gràcia és que no t'ensenyen res, perquè abans els mecànics aprenien del mestre mecànic. I durant un any o dos, aquell aprenent anava aprenent. Ah, jo no, jo directo, ala, tens 15 dies perquè el que em tenia que ensenyar, pues resulta que per jubilar-se amb més peles se va canviar el torno de nit, perquè hi havia tres turnos, de matí, tarda i nit. I llavors es diu, mira, només tinc 15 dies, t'ensenyaré el que pugui, i a sobre, un departament que hi havia dues coses, hi havia el demanar, hi havia l'entubar, perquè vam fer uns canvis de departaments, i a lubrificar. Vale. Ara, vinga, apren com puguis i després et deixen sola. Jo no em vaig a... Dic, treure el que pugui. Ahí voy. I que el que sé, per les opinions de les persones, vamos, la gent estava contentíssima. Dic, jo mirant gaire, anava fent investigacions i a veure com va això, i tenia un home que en sabia i li anava preguntant, escolta, això, perquè el meu jefe es deia Pere, que està de l'associació d'amics de la Fraga.
Pere Fernández.
Pere Fernández.
I... Ah, ell era el teu jefe.
Sí, bueno, l'encarregat dels mecànics. Jefe hi havia diversos, però aquest era l'encarregat dels mecànics, que no li feia gràcia que fos una dona. Però bé, deixem això. I llavors, pues, fins que va a la fàbrica, va dir prou, pues vaig estar treballant de mecànica. I van vindre també electricitat, no tocaven gaire perquè més aviat era qüestió mecànic. Però sí, motors, desmuntar motors...
I t'hi vas quedar?
Sí, sí.
T'hi vas quedar,
sí,
és a dir, que els vas convèncer, sí, sí, aquests sí, homes sí, que deien que no sí, podries sí, fer-ho.
Sí. Sí, i tant.
Inclús el Pere el deuries començar.
Bueno, aguantava. Però, a veure, jo dic que, a veure, no ho faig tan malament si les dones estan contentes. Aquí no... El que manava era la dona, perquè la dona era la que traia el profet, perquè tu guanyaves un jornal. Allà on hi havia un profet, el 105, i si tu arribaves a aquest 105 o més, cobraves una miqueta més. I com més feies, cosa que ja t'ho feien bastant difícil perquè venia el controlador i llavors pues, el controlador tu allà feies el possible per anar a poc, ¿vale? Per què? Perquè si anaves de pressa i te posava més, ah, o sigui, manera era, si feies així, feies així. Entens? Tu ja tenies... Ara, tampoc no l'enganyaves gaire, però bueno,
sí, algú ja ho sabien, perquè ho sabien.
Sí, ho sabien, clar. Sí. Llavors aquí, com diuen aquí, pues, hi havia la piscina, hi havia el bàsquet, que jo ja he estat jugant aquí a la Fabra, que jugava jo abans a Sant Joan de Mates, que està aquí a Torres i Barges. De Sant Joan de Mates em van dir per jugar aquí, que jo ja portava 2 anys jugant a bàsquet i aquí era començar. Dic, bueno, va, tampoc no estava molt bé allà, i dic, me canvio. Després a la piscina es feien cursillos dels nanos, dels treballadors. Jo en vaig fer 2, després hi havia gimnàsia. A futbol, que el meu pare i diversos que de treballadors van fer un partit de futbol, que encara tinc la foto, que no l'he trobat aquesta foto.
Funcionava com una ciutat aquí.
Sí, era... sí, on hi havia la cooperativa. La cooperativa que tenies tots productes sí, de menjar. I llençols que encara... Sí. Bueno, ja no en conservo cap, però els llençols perquè se't trenqui...
El passeig Fabra i Puig.
Llavors tenies a l'any, per quan era Nadal, et donaven una, com una targeteta que tu anaves planant, ara vull torrons, ara vull això, sí, ara vull allò. En vez, diguéssim, d'una paga, això era com una paga. Llavors, com a casa era el meu pare, la meva mare, jo i la meva àvia, doncs ens intentàvem, anàvem carregats.
Tots els torrons.
Tenies un gasto, Tenies un gasto, no podies passar-te. Sí. Però me'n recordo d'això, Anna, i els reis, els nanos, tenien sí, les joguines. Sí. Les nenes, nines, i els nens, que sí, si pistoleta, sí, que si això, que si l'altre. I hi havia un sorteig que va haver-hi un any, que a mi em va tocar una bicicleta, d'aquesta ticicle. Sí. Sí. Però que es van equivocar amb la data de naixement i era per una nena més petita, o un nen. Ara, a mi m'és igual, no tenia bicicletes jo, perquè a casa no, sí, no arribava i teníem el mínim. Sí. Més contenta que un xinxo. Com sóc alta, clar, de petita també era més...
Anaves així com una pallassa.
Però a mi m'era igual, eh?
Que sí, sí. Gràcies, Carme. I, hola, Carme, no ens hem presentat encara. Benvinguda. Quin vincle tens amb la fàbrica?
Sí. Molt. Jo sóc Carme Hernández Cruzat, o Maria el Carme, però sóc coneguda com a Carme. Jo, pues, com us vaig explicar, vaig entrar, que no volia, jo no volia entrar a la Fabra, tenia, que jo vaig néixer a la Ribera d'Ebre, un poblet molt petitet, però em van dur molt petit aquí a Barcelona, perquè tenien el metge i així. Clar, jo vaig néixer quan pràcticament no feia massa que havia acabat la guerra, sóc del 45, i allà, doncs, bueno, va quedar, clar, jo sóc de la Ribera d'Ebre, que és quan hi va haver-hi el fort de la guerra, allà va quedar molt destruït, molta misèria, bueno, total, que la meva mare en tenia una, i tenia uns tios, un germà de la meva mare, que no tenien fills, bé, doncs baixeu-la, que tot el temps que la portarem al metge o el que sigui, ens en cuidem nosaltres. I així m'hi vaig quedar, doncs, fins que em vaig casar, vivint amb ells. Ell havia treballat aquí a la Fabra, jo tenia bastanta família, tenia amb ella, tenia una germana de la meva mare, tenia diverses cosines, tenia un cosí, vull dir, una quarta part de la família era Fabra. La que jo vivia amb ella, la tia, que jo era per part del tio, no? Ella va treballar de molt joveneta, que és una bona empresa, que estaràs molt bé, que t'agradarà, que aquí, que allà, que et demano feina, que m'he de jubilar, abans de que marxi, jo no, jo em volia dedicar a les belles arts, se'm donava molt la pintura i el dibuix, i que no, i em deia, d'això no se'n viu, O sigui, busca't una feina d'allò. Total, que no em callava, no em callava, que em queda mig any, que em queda mig any, que marxo i vull... Amb una condició, no vull portar màquina ni vull anar prou fet. Bueno, ja mirarem a veure què trobem. Total, que com que hi havia el remendà, ella treballava les màquines, hi ha una foto molt gran que es veu ella treballant a la màquina. Hi havia el remendà que arreglava amb les reds de pescar, que era com si cosíssim, que també hi ha una foto que estic jo de molt joveneta aquí, aquí al vestíbul.
Ara us ensenyarem, sí. Que és una cara...
Doncs, jo, bueno, va dir, mira, al remendà falten noies. Què et sembla? Dic, va, estupendo. A més, anaven, no anaven a preu fet. I jo dic, pues sí. I dic, bueno, quan ella marxi, al cap de mig any, marxaré jo. Total, que m'hi vaig quedar 22 anys. Total, amb la idea de que jo marxava, eh? Vull dir, ho tenia claríssim. M'hi vaig quedar 22 anys. Per què? Perquè em va agradar, perquè m'hi trobava bé, perquè no vaig anar mai a preu fet, perquè no vaig dur mai màquina, perquè les reds va plegar, ho van deixar. Sí. Llavors a mi em van enviar a Sant Martí, que se'n deia, que és la Sagrera. Sí. Allà vaig, bueno, allò vaig estar, però molt bé, perquè jo he fet molt d'esport tota la vida, sempre m'agrada molt caminar, estar quieta no tant, ara la força hi ha d'estar quieta. Però allà al remendar, esclar, estàvem a Santadetes, però allà era el magatzem, un magatzem de labors i merceria, cosa que tot el dia tenia, a les 8 hores me les tenia de passar caminant, amunt i avall, separant pedidos, vaig estar a la glòria. A més, hi havia un ambient molt maco i tot. Un bon dia ve el director de Sant Martí i em diu, Carme, necessitem una administrativa, baix al despatx. Dic, on? Dic, no sé fer l'home, un que no diu, és igual. No fa falta saber fer l'home. Total, que em van posar al despatx, clar, 8 hores més assentada. Però hi havia, en aquella època, hi havia... una normativa, que això s'ha perdut totalment, que la Rossi, que també suposo que està aquí, també s'hi va agafar. Si tu estudiaves, tu presentaves un certificat d'estudis, et podien donar un horari que anés bé. I jo em vaig entrar a l'Escola de Belles Arts i tenia el certificat. I cada any pues, presentava el certificat i feia, l'únic que sí que vaig passar son, feia de primer de 6 a 2, quan estava aquí, quan em va enviar a Sant Martí, fèiem de 7 a 3, però jo la tarda la tenia lliure. Tot l'any vaig anar. Allò de Sant Martí va plegar, llavors van venir cap aquí. Però llavors em van dir, aquí et posarem amb ordinador. No he fet cap curs ni res, ja te n'ensenyarem i tu tira endavant. O sigui, vaig acabar treballant aquí, però al despatx, clar, vaig anar pujant de categoria. Clar, llavors per què tenia de plegar? A més, tenia la... l'avantatge que estudiava. Després em vaig muntar jo un tallaret de ceràmica, després em vaig passar ceràmica i fins fa 4 dies he estat fent ceràmica.
I has treballat amb les mans tota la vida, al final, oi? Tota la vida. Clar, tota la vida, mans d'alguna manera.
Sí, sempre.
Si ara us diguéssim, sé que és difícil perquè en teniu molts de records i imatges sobre això, però si, com si tancant un moment els ho diguéssim, si penso en la Fabra, el concepte Fabra, el que significa per mi, quina imatge em ve? Quina fotografia crearia? Quina imatge és?
Jo cada diumenge al dematí futbol amb el meu pare a Can Fabra, amb els amics i tots els fills que érem allà, i després jugàvem allà al mig, i després quan anàvem a la piscina, el que manava a la piscina, el que controlava, com que ja ens coneixia, i ja ens deia, ojo el que feu a la piscina, eh?
Llavors la teva fotografia, Montserrat, seria tu jugant en aquest camp... on havien jugat a futbol, on jugaven a futbol.
Però la gent jugava a futbol, sí. I nosaltres en el pati, al costat del bar, allà tot jugant.
Sí, el joc i, exacte, i l'esport.
I els pares veien el futbol i nosaltres tots allà, cada diumenge.
Exacte, és una imatge
quan va néixer aquella, a partir d'aquella que va néixer, jo cada diumenge que em fa gran. Perquè la mama estava amb ella.
Jo no recordo imatge, però és que sí. Volia afegir una cosa que m'hi han recordat, que és parlar, que aquí pràcticament tothom entrava perquè tenia un familiar a dintre, sí. El papa, el germà, sí. No sé què. Sí. I el meu senyor marit va entrar per l'anunci de la Vanguardia. I llavors diu, però com has entrat tu per la Vanguardia? Tu tens ningú? No, però sí que tothom entra perquè té el papa, té la dieta, sí. Té el germà, té el no sé què, sí. I ell va entrar per l'anunci de la Vanguardia. Sí. Que és una cosa diferent,
sí, sí, sí,
que ara hi ha pensat el d'això.
Sí. I si sí. Hi ha una imatge que tu diuen, la Fabra, Carmen,
si, home, hi ha... Jo el que me'n recordo, vamos, jo agafaria tot.
Sí, que per això és molt difícil.
Però el que més d'això era que també feien berenars per als avis, o sigui, les persones jubilades. I la meva àvia anava aquí a la Fabra a buscar que li donaven un llonguec, que ja no n'hi ha com aquells, que estaven boníssims, i un tros de xocolata. A llavors anàvem allà, a vegades l'acompanyàvem, a vegades no. I ella no anava pel... No, ella anava per agafar el llonguet i la xocolata per donar el sol a mi i a mi germà. I aquell record de totes les persones grans allà menjant amb la... Crec que hi havia llet, em sembla. Algú me'n recordo, però és que me'n recordo més del llonguet. I després el dia de Reis. El dia de Reis, tots aquells joguets, els nens mirant les nines i tot allò. Però ja et dic, jo ho agafaria tot, els anys de bàsquet, la piscina... Però aquests és els que més m'ha d'això.
Molt bé, gràcies. I tu, Carme?
Jo en tinc molts de records d'aquí a la Fabra, molts de quan vaig entrar, que estàvem en una taula així, teníem la mestra, llavors érem un grupet, que llavors els diumenges anàvem a ballar, el que sigui, i una d'allò és el Pere Fernández, era del grup també, perquè ens portem molt poc, el Pere i jo. I de Sant Martí també tinc molt bons records d'haver treballat amb gent molt maca, i de la Fabra, de la camp d'esports, de tennis, de la piscina.
La piscina. Del germà també, del duodinàmico.
Sí,
vull dir... Felipe, germà del duodinàmico.
És curiós que esteu recordant sobretot aquests moments en els que la Fàbrica proposava com a moments d'espai, de lleure.
Sí, la piscina i els pallassos que venien.
I els Reis.
Sí.
També és una cosa que diferenciava molt del món exterior a la Fàbrica, no? Vull dir que no
existia. Era empresa model.
Ho teníem tot.
Éreu conscients d'aquesta diferència en el moment?
Una mica.
Com no veus, diguéssim, fora...
Teníem la casa, és una altra cosa, i ho tens tot.
Teníem la casa cuna.
És una casa segura.
La casa cuna no ha sortit aquí.
Sí, però jo vaig estar a la casa cuna. Jo vaig estar un any a la casa cuna.
I el meu germà també. I el que passa que vam estar poquet.
Sí. Sí. Jo portava els nens al metge aquí. O sigui, jo agafava l'autobús i venia aquí perquè el metge pediatra dels nens estava aquí.
Estava aquí, sí.
I llavors això de la casa cuna...
I el doctor sou què?
Ara no sé com ho considereu. Com un bé o com un mal. O sigui,
mirant-ho a dates d'ara com un mal. Ja, perquè ho tenim tot, us ho donem tot, i així vosaltres treballeu.
Sí.
I el que deia aquesta senyora... Jo, com que el pare i la mare treballem a Can Fabra, jo, un cop vaig acabar estudis, vés a fer una sol·licitud de feina a Can Fabra. Vaig anar i no vaig entrar. Bueno, una de les preguntes era, qui és primer, un capità, un almirant, un general, un sargento? Jo ni idea, i aquella pregunta em va marcar tota la vida, perquè dius, i a mi què m'importa com està l'exèrcit, no?
I encara ara no ho saps, ni t'importa.
No ho sé, ni m'importa, exacte.
Sí.
Però vull dir, ho teníem tot. Teníem això, la casa cuna... Teníem els metges, teníem l'economat o la cooperativa, com hi dèiem. Teníem tot. I la feina era segura. Entres a Can Fabra i d'allà ja et jubilaràs.
Ja et jubilaràs.
Igual que la Pegaso, la Maquinista, eren fàbriques a Sant Andreu, on entraves i feina segura. Era com un funcionariat. Ara, clar...
Estaves treballant moltíssimes hores.
Estaves lligat.
També era, quan ho expliques, l'opinió actualment que deia, així és una manera de lligar el treballador, que no es queixés, que no sé què...
Em deixeu un apunt. Primer que el meu fill va ser dels últims que va estar a la casa cuna, ja llavors ja es va tancar i tal. Però això, i a més hi ha un llibre escrit per l'Assumpta Montellà que ho explica, que em sembla que és El silenci dels telers, si no m'equivoco. Jo, per aquelles coses, quan estava a Sant Martí, tenia coneixia el departament i estava molt bé, Carme, presenta't pel comitè, des d'aquí quasi no en coneix ningú, és igual. Total, que m'hi van presentar i vaig sortir. Cosa que anàvem un mes a Torelló i un mes baixaven ells aquí i fem. I quan ja es tenia de fer el d'allòs, estàvem entre mig, no anàvem ni a una fàbrica ni a l'altra, però jo havia pujat bastant a Torelló. I llavors, allò que ja fas amistats, amb els que són del comitè i tot, una de les coses que sí que ells parlaven i que m'havien dit, vosaltres sou uns privilegiats, vosaltres plegueu i us oblideu de tot. Però nosaltres, quan el diumenge al dematí anem a missa, si no arriba el director no es comença la missa, anem i som els mateixos. Anem al teatre, som els mateixos. Hi ha el ball i som els mateixos, perquè en aquella època, 60, últims de 60, primers de 70, no hi havia com ara que tothom tenia cotxe. Llavors estaven al poble. I sempre som els mateixos. Vosaltres plegueu i us oblideu, i potser ni us veieu. Però nosaltres sempre... I si, em sembla que si no m'equivoco, perquè hi ha olor de talers i silenci de... Ai, o sigui, olor de colònia, olor de colònia i silenci dels talers. I em sembla que silenci dels talers és per l'Assumpta Montellà, que el va escriure. I com que la conec, he viatjat amb ella, li vaig dir, el llibre reflecteix tot el que... la veritat que és, perquè jo havia parlat jo amb aquesta gent. I és veritat... Ells sempre eren... Nosaltres érem privilegiats, perquè plegàvem i mira, jo com que sempre anava molt d'excursió, tocava el dos i no tornava ja fins al diumenge a la nit. Però ells no, ells estaven tots allà.
I si parlés, estem parlant d'aquests records que estem tenint, i com estem fent preguntes molt concretes d'haver d'escollir amb una vida llarguíssima de totes i molt implicada també a la fàbrica d'alguna manera o altra, no? Però si haguéssim d'escollir com... un bon record i un mal, o sigui, laboriosa, nosaltres diem els tresors i les ferides, no? Llavors, un tresor que m'emporto de Fabra i quina ferida m'emporto? Tots els records tenen, no? Tenen tresors i ferides. Quin podria ser el vostre tresor i la vostra ferida?
Jo, el record que tenia del meu pare, que se venia molt bé amb tots els que tenien, d'amics, i que anàvem tots d'excursió amb els crios, tots records. I després la meva mare.
El teu tresor és aquest vincle amb tots els amics i companys de feina que hi havia.
Ens ajuntàvem tots els crios, tots junts, i els pares allà mirant el futbol i ens deien, ojo, i després el que estava a l'entrada del porter del futbol ja ens deien, i ens coneixia, ens deia, no sortiu, diu, no, si ja ho sé que no sortiu, vale.
Molt família, no?, que es va crear una família, el tresor seria familiar.
Aunque sempre anàvem cada diumenge a la mateixa hora, però esclar, ja ens veien entre tots.
I alguna ferida?
No. No, perquè jugàvem per allà i no hi havia cap problema. No sortíem del camp de futbol.
Alguna cosa que no t'agrada?
No.
Sí.
No.
Jo una mica l'esclavitud veia. O sigui, la mama, quan va deixar de treballar, va ser perquè no podia donar abast. O sigui, no podia estar als talers, anar a donar de mamà, tornava a venir. I a mi m'havia de cuidar algú. Les va dir, no puc. No puc mantenir aquest estrès. O sigui, jo entenc que la llet meva hauria de ser merengada, perquè amunt i avall, doncs, clar, vull dir, era un estrès. O sigui, no tenia les seves hores, com ara, que tots podeu tenir permís per anar a donar la lactància i tots aquests permisos que s'han anat aconseguint dia a dia i pedra sobre pedra. Això s'han aconseguit coses i allà, clar, tens la casa cuna al costat, tens el metge, ho tens tot allà. Per tant, no et belluguis molt, però tu produeix. Com a cosa així,
com a ferida, que diguéssim.
La mama sempre deia, jo només vaig aguantar un any. I et senties com no culpable, perquè no... Però pensava, ostres, potser la mama hagués pogut continuar treballant si hagués hagut més facilitat a l'hora de dona-treball, dona-treball. Perquè, clar, les dones tenim feines triples, no?
Sí.
Com a dona. I com a benefici, com a cosa bona, bueno, pues la tranquil·litat d'estar a Can Fabra. Ja està, un, dos, tres, salvat. Aquesta és la meva experiència, el meu record, per dir-ho així.
Llavors la mama treballava, se l'enduia a la casa cuna i jo anava a dormir amb els meus avis i amb les meves tietes. Total, estàvem en un carrer d'aquí cap allà, o sigui, estàvem junts i amb els meus avis, que els avis eren de Valladolid, el meu pare de Valladolid, però bueno, estaven tots aquí al carrer de les Monges, al costat de Sant Pacià, i nosaltres al carrer Cuba. O sigui, només sortir d'allà i anàvem... Ja ens coneixia mig barri.
Bueno, per mi és molt difícil perquè jo quan vaig començar, que tenia 14 anys, la primera vegada que vaig entrar, és allò de dir, hòstia, una cria, i tot allò em va semblar, buah, hòstia, estic aquí amb tanta maquinària, tanta soroll, però dintre de tot allò està molt bé. I el més positiu és haver lograt el que més m'agradava a mi, que era ser mecànica. I el que menys, diguéssim, quan estaven a l'equip de bàsquet, que ja veus que sóc alta, era la més alta, i va haver-hi 2 anys, que al final ho vaig deixar perquè ja em vaig cabrejar, perquè jo venia d'un altre equip, que t'he dit, de Sant Joan de Mates, i abans, pues, el primer any, donaven una copa a la millor encistadora, la que fa més, bueno, tot unes copes que donaven. I un dels anys... em tocava a mi la d'antiguitat, o sigui, la que em tocava. I resulta que de cop i volta que anem a jugar en un partit, em diu, mira, les copes de la persona que la màxima assistència, que no havia faltat mai, ni el entrenament ni res, és per fulaneta. Què? Pare, em toca a mi. I dic, què passa? Diu, no, li toca a ella. Dic, perdona. Bueno, tampoc no vaig discutir molt, sí, perquè no venia... Les ganes hi havien. I me'n recordo que vaig sortir amb la meva mare i dic, mama, no sóc la més antiga. Diu, què passa? Dic, calla, no, que la fulaneta, no me'n recordo qui era, com era filla o del director o del metge o del papet del papito, li tocava aquella. I a mi m'ho van fer dues vegades, perquè la de la màxima ensestrejadora la vaig aconseguir. Perquè vaig dir, per punts, eh? I ja quan ja em vaig dir, ja plego, perquè aquell any, si un any no et toca la màxima antiguitat, et toca un altre. Doncs pues tampoc.
Sí, que hi havia aquests enxufes,
sí,
no, que es diuen...
Sí, els enxufes és el que més me molestava, perquè dic, carai, si totes són fills de treballadors o treballadora, si tu aconsegueixes una cosa que no has faltat quasi mai o mai, i tu estàs allà, entrenaments, partits i d'això, i després et diuen, no, ara li toca a fulaneta.
Sí, la farina dels enxufes, exacte, exacte, totalment, totalment.
Per això és allà i allà.
Sí, exacte, sí, sí, és això.
Jo, bueno, com a bo, com que nosaltres estàvem així en una taula, teníem una mestra, que és la que ens ensenyava, de 6 a 9, només hi havia l'encarregat, que era un tros de pa beneït, i a partir de les 9 és quan entraven els jefassos, no? Llavors, esclar, no hi havia soroll, no hi havia, com aquí, no? Llavors, doncs, igual explicàvem pel·lícules, explicàvem el que havies fet, l'encarregat em deia, noies, les mans que no parin, clar, anàvem bueno, d'allò, i anàvem, vull dir, hi havia un ambient molt maco, molt maco. Això és el que jo recordo molt, que jo m'hi trobava molt bé. I el que vaig patir bastant va ser quan hi van haver els despidos. Això sí que ho vaig passar molt, molt malament, molt. Molt, perquè es veia gent que ho necessitava i... Que jo vaig sortir i llavors podies deixar tu, de dir, mira, jo marxo, però el meu puesto que quedi per aquesta, no? Perquè, esclar, es anava complicant, llavors ja no et respectaven els turnos, tenies de fer, tenia el crio, van tancar la casa a cuna. Vull dir, es va complicar tot, l'últim temps va ser molt, molt dolent, eh? L'últim abans de... I llavors a casa vam acordar, vam dir, doncs mira, plegues. I vaig deixar amb una companya, però al cap d'un temps la van despedir també amb ella.
Sí,
no va servir per res, pobra. I a més ho necessitava. Això és el que vaig...
I no van respectar, deies? No van...
Sí, no, perquè al principi no deien que respectaven els matrimonis, perquè hi havia molts matrimonis. Molts,
sí.
Però després, nasti de plàstic. També tenien una llista, que si aquesta llista també...
Sí. Bueno, tota aquella comunitat que havien creat i tot allò, de sobte...
Després va volar tot.
Sí, van haver-hi moltes manifestacions. Sí, que també ho vaig passar malament.
És que va entrar molt Coats. Sí, va deixar de ser Fabra i va entrar molt Coats. I al entrar Coats la cosa va canviar.
Sí. I llavors hi van haver-hi moltes aquí a la porteria, manifestacions i protestes, quedar-se a dormir. Clar, llavors tenia el nen a la casa que una més li donava el pit, que em deien, mira, hi havia algunes que deien, no, com que o que ja no sortien, hi havia que ja havia passat el temps d'allò, però jo tenia de sortir, llavors em veia una mica passar per davant de tot allò, i m'entens? Vull dir, allò per mi va ser una mica traumàtic al final, eh? Sí.
Cap a on va acabar allò que havia començat molt bé, no?
També, com va acabar, esclar.
Primera, Can Fabra.
Moltes manifestacions.
La mano que aprieta.
Sí.
I bé, eren tres. Camamella.
Ah, sí.
Camamella. Camamella. La mano que aprieta.
Camamella, sí. Camamella.
I per què li deien Camamella?
Perquè rajava molt. Perquè rajava molt, diu. També, però en segon, d'allò es deien perquè quasi tot eren dones, hi havia pocs homes, no?
Això també es fa parlar, eh?
Sí, però normalment era perquè rajava molt, deien.
I per què creieu que volem parlar sobre això? Creieu que és necessari parlar d'aquestes històries? No? Què us provoca que ens interessi? que estigueu aquí explicant això.
Jo, com ja he fet diversos reportatges...
Però per què creus que interessa aquesta història?
A veure, interessa... Oh, sí.
Perquè aquesta indústria
perquè
ha sigut molt gran i ha sigut que ajudava molta gent.
Treballava... Sí, és un barri que tot el barri treballava, Badalona, sí. Bonpastor... Sí. Tota la gent que venia d'aquí... Sí. Venien autocars de Badalona.
Sí, en principi venien els autocars.
I després ja no van vindre, i clar, pues, és una empresa que el sé que va passar de 100 anys, més de 100 anys, pues, també quan es va fer el centenari va ser a la premsa, la d'això, i jo el primer que em vaig apuntar, com m'agraden molt aquestes coses, és de dir, tenia un reportatge, que és els disquets que t'he comentat, on te surt tu, quan vas entrar, que era la Fabra, i era com entrevistes, que després es va fer uns disquets que ens els van donar. I clar, tot aquest centenari doncs, també ha fet que es fos reconeguda la Fabra.
I que sí, les fàbriques tèxtils també, la gran majoria de persones que hi treballaven eren dones, no? I que després, segons notem la Lourdes, hem estat investigant també, i a l'Espanya industrial també, que de sobte se sabia poc d'aquestes dones que havien treballat allà. Sí. I doncs sí, per exemple, la vostra mare, diguéssiu que estem fent una obra de teatre sobre ella, què creieu que pensaria?
Jo suposo que diria, tireu endavant, sí. Perquè ella es va quedar viuda jove, relativament jove, i va ser una dona d'aquestes que ara diríem emprenedores. Va fer moltes coses que era impensable. O sigui, a partir dels 60 anys va dir que havia perdut la vergonya. I aleshores jo de tot això era com molt innocent en aquest sentit, però el dia que vaig arribar aquí als Amics de Can Fabra, que va ser quan us vaig conèixer, em va crear una indignació que no vaig poder amb ella, I ara, avui mateix o ahir mateix, que ho comentava, dic, ai, demà vaig a Sant Andreu tal i qual, els hi vaig explicar, tu segueix, per memòria de la mare, perquè tot el problema de les teixidores o la feina de les teixidores surti endavant. Carai, que n'hi havia moltes més com homes, per favor. Ja està, reivindiquem a les dones teixidores.
És allò que quan diuen és que abans la dona es casava i plegava. Dic, mentida, les dones treballaven. Aquest mite de que la dona a casa i no treballava, perquè ella, el seu objectiu era casar-se i quedar-se a casa, és mentida. Hi havia molta dona treballant. Ara, treballaves, tenies els nens, tenies la casa, tenies tot.
Perquè teníem la casa cuna, era un avantatge.
Bueno, en aquest cas, però hi ha altres empreses que no tenien.
No, i també treballaven, sí.
I després, físicament, hi havia alguna cosa de la feina física que fèieu? Després va, inclús la mare o vosaltres, o inclús el teu marit, no també, físicament hi havia algunes repercussions físiques que quedaven després, quan ja estàvem més grans, d'aquesta feina?
El meu pare d'alguna...
N'hi ha que sí, tant. Tot aquelles de banar, aquelles que tenien de...
Picaves les madeixes. Picaven. Jo vaig estar molt poc, però picaves les madeixes i normalment te carregaves els canells. I bueno, la feina meva, que si motors, que si punyeta, que si altra, que si no és l'esquena és una altra cosa, però que són coses que vas tu agafant, depèn de la feina que tinguessis. Sí.
Molt feina de mans, com dèiem amb la Carme, no? De mans, braços, i hi havia accidents també.
Sí, devia haver hagut algun... Sí.
No se sentien gaire.
No, algú que li havia agafat una mica el cabell, havia sentit
també
que tenia aquest ganxo, un mocador o algo perquè
el debanar, el
tenies molt... Ah, les que debanaven, les
de davant. Sí, era un departament que normalment anaven persones altes, jo no vaig anar per allà. Sí, però que el debanar estava molt alt, i llavors la debanadora feia així, que també donava una miqueta d'impressió, deixem les coses. Llavors, abans de posar la madeixa, tenies com un ferro, no?, que tu agafaves la madeixa... i feies així, picaves, anaves picant, per així, quan ho posaves a la debanadora, fos més fàcil d'agafar el fil i posar-lo a la màquina.
Sí. Unes dones també ens explicaven que del taler, al ser molt llarg, havien de córrer, caminar molt ràpid,
fins que els hi trencava.
Si trencava el fil.
Per enganxar el fil, aquest que els hi trencava. I a l'hora d'enganxar aquest fil, l'agulla... es clavava i ens explicava i després també el Pere explicava que ja, com ja era una cosa que en aquesta zona, en aquest departament passava, ja teníem preparada allà una eina de mecànica com per desenganxar a les dones que quedaven
allà i aleshores ràpidament a l'ambulatori.
Però jo dic, com que no vaig treballar mai amb coses perilloses, vull dir, no...
I hi ha alguna olor característica que us recordi a la fàbrica? Hi ha alguna... Saps que a vegades entres en un lloc i dius, ai, Aquest sí. flaire, em recorda, o a la casa cuna, hi ha alguna, o algun detergent que utilitzessin, sí. hi ha algun...
No, la casa cuna feia molta bona olor.
Sí. A l'ambulatori tenia sí. un olor com desinfectant. Sí. Quan anàvem a l'ambulatori hi havia una olor característica desinfectant, lleixiu, alcohol, no sé què era, però una olor d'ambulatori que no és a l'ambulatori d'ara. No. Vale?
No. Jo tinc una anècdota molt bona, és molt còmica, eh? I ho podem dir aquí, perquè com que ara la Fàbria ha desaparegut... sí, quan estava a Sant Martí, que no eren masses dones, hi havia una que és la que ens feien encarregada, que era un encant de persona, quan arribava l'aniversari d'algú, doncs ho celebràvem una mica, la teníem mitjoreta, i llavors teníem el vestuari, que llavors més endavant ho van canviar. Era com si fos de fusta, no arribava a dalt. Hi havia la porta, tu et canviaves i tal, no? I el dia aquell, que era el teu o el que sigui, doncs portaven coses per esmorzar, preparàvem i així, i l'encarregada ens deia, com que separàvem per dir, a millor... Si tu perdies 5 minuts o hi havia molta feina, anant més de pressa ho recuperaves, vull dir, no anàvem un destajo, vull dir, podies dir d'allò. Em deia, vés tu i vés preparant alguna mica ja, prepara, perquè a la mitja hora poguéssim estar esmorzant a base de bé. Bueno, doncs així ho fèiem, no? Total, que un bon dia, no sé si, no me'n recordo, però era una olor, si hi havia oli... o a tu, jo no sé, me'n recordo, i com que no arribava a dalt, ens arriba el director, entra cap allà, perquè estava molt bé, encantava aquell departament, diu, oi, sento una olor, quina olor és aquesta? I l'encarregada, pobra, diu, és oli, com que més teníem oli per les màquines, allà teníem tot el que hi havia en una merceria, tot el que hi havia en una merceria. Diu, no, que se'ns ha abocat una ampolleta d'allò. Diu, ah, diu, deu ser això, deu ser això. I va marxar i nosaltres, totes vam respirar. I era que teníem ja la taula una mica preparada per l'esmorzar que fèiem, entens?
I teníeu bona relació entre les companyes. Molt. Per departament, suposo que és la que us veieu més,
sí,
no?
Sí, sí. Sí, sí,
podries dir que eren les teves amigues, podries
sí,
dir?
Sí, he mantingut fins ara, encara que tinc algunes...
Es creaven amistats. Havia fet amics i amigues del teu marit.
Sí.
Però... Sí. Jo sí. Com de... No tant, sí. Sí, en moments puntuals, però clar, no per ser uns amics del dia a dia, perquè és clar, vivíem molt lluny. Quan se l'endirà, és el poble nou. Llavors ja tens el teu ambient, les teves coses. Però sí, recordo que, per exemple, hi havia algú que estava a llançar, que tenia una barca, i a l'estius, anar a la barca aquesta a llançar, sí que amb coses puntuals. El que també, jo recordo, no sé si ho sabeu, que hi havia uns apartaments a Ribera de Cardós, que pertanyeixen a la Fabra o a Esteve Llogats, que hi podia anar-hi segons qui, podia llogar un d'aquests apartaments a Ribera de Cardós.
Segons qui?
No, això no ho havia sentit.
Segons qui? No?
No ho havia sentit. No.
Potser aquest segons qui està aquí.
Sí, devien ser
jefassos.
Sí.
Sí.
I a més, jo sé on tenen de Ribera de Cardós, perquè havia estat a visitar. O sigui,
i això, no? També que creava aquesta comunitat, que tothom podia fer, però després hi havia aquests, allò que estava dient abans la Carmen, no, dels enxufes o els segons qui de la Mercè.
Jo crec que era segons qui tenia dret a llogar aquests... No sé si pagaven o no pagaven, això ja no ho sé. Pues sé que hi ha uns apartaments que eren...
Ara que dius algo, a mi em sona algo d'educació i descanso.
No, però no era educació i descanso. No, educació i descanso és per tothom. No, això era de Can Fabra.
Sí.
Educació i descanso és una cosa més antiga.
Sí, és molt
antic. És molt antic.
Hi havia uns camps.
Venia, jo crec que venia de Falange, eh?
Sí. A
darrere de Sant Martí. Cap aquí.
A darrere de Sant Martí hi havia educació i descanso.
T'oferien com uns llocs, com uns albergues d'ara, i aleshores podies tu apuntar-te i si tenies sort entraves, ho suposo pagant un mínim. Això era educació i descanso.
I hem dit olors amb aquesta anècdota de la Carme de l'oli i que no hi ha cap característica. Bueno, havíeu dit, no?, a l'ambulatori,
sí,
no?,
sí,
o a la casa cuna.
La jola tota blanca, tipus l'Hospital de Sant Pau d'abans, tot blanc, molt net, però una olor molt forta de desinfectant, suposo que era.
I sorolls?
Per exemple, és que treballaven amb...
Per exemple, en el teu cas es diu que a la teva sala no hi havia...
Mai. Als 22 anys ni un soroll jo vaig tenir, ni un.
Hi ha una màquina que li deien els molins, que quan s'acabava o hi havia una enganxada o sonava un pito... però algú bèstia, tu, hòstia, para la màquina.
Sí, pobre.
Era... Sí. Ja normalment el soroll que després els van posar un, com una cosa així, però era pitjor perquè no sentia res. Tu, te senties a tu, perquè van vindre els pictors ja molt abans, perquè no podia ser, el decibels, que punyeta, dic, hòstia, jo ja estic sorda d'una orella, ja no farà res, no. Sí. Llavors, pues, que van posar uns d'aquests cascos que quasi no se sentia res, quasi. O sigui, per exemple, en el meu cas, que te deien, que té la màquina, alguna d'això, que si tu no veies la mà, o t'enteraves. Dic, mira, jo m'ho trec i que sigui el que vulgui. Dic, perquè si no, escolta, quan em criden per anar a reparar alguna cosa, ni m'he enterat. Perquè era un departament constant, molt gran.
I era constant aquest soroll, llavors tu ja estàs acostumada, inclús, no? O
sigui, bueno, sí, era... te quedes afectada una miqueta, que ja les orelles no... És com les discoteques, que tu sents aquell soroll tan gran, i a vegades dic, sembla que estiguis a la discoteca pels, a les màquines. És que és el mateix, fa pup, pup, bo, igual que la màquina. Sí, és que és veritat.
Sí. El que me'n recordo quan la mama em deia, vinga, va, Montserrat, a comprar la cooperativa. I quan anava a la cooperativa, clar, jo havia anat amb ella, però llavors ja quan jo era una mica més gran, on anava ja sabia que era la filla del Gerardo i de la Laieta, perquè la mama li deia Laieta. I em deia, oi que la mama porta això, això, això? Sí, jo anava a la mar de tranquil·la, baixava. Clar, jo vivia al carrer Cuba i només anava a la cooperativa, només tenia que pujar un trosset. I clar, ja em deia, no, si és que la mama compra això, compra allò, compra allò. Pues vale, pues venga.
Pues vale, és que
a la cooperativa.
I ja perquè tenim poc de temps, em recordava, Carme, de que tu ens vas comentar aquesta anècdota de la multa. La pots comentar?
Quina?
Aquí? La multa que té.
Ah, la multa, sí. Bueno, jo, com que m'han fet parlar diverses vegades amb visites i amb coses, pues l'he explicat perquè per mi va ser, no sé, no? Jo quan vaig tenir el nen, llavors estava a Sant Martí, teníem mitja hora, a l'hora d'esmorzar, una hora, mitja hora, presentava pel crio i l'altra per tu, i després a les 12 també teníem la mitja horeta. Llavors no sé si em donava, jo què sé, 5-10 minuts de venir, 5-10 minuts per anar. Llavors tenia cotxe i veníem al cotxe, i bueno, no hi havia el trànsit, per això era l'any 81, de 81, primers de 82, i bueno, podia aparcar, però un bon dia no podia aparcar. Clar, la casa Cunera, aquí on està d'allòs, no? A davant del d'allòs, els sortidors. Ostres, i clar, se'm anava passant, i vaig anar de donar voltes, no hi havia cap puesto, i pom, l'aparco a davant mateix a la casa Cuna, que en aquella època ni pensaments de lo que hi ha ara, i l'aparco allà. Li dono el pit, surto i em trobo un urbano posant-me la multa. És que em va agafar una enrabiada, i vaig cap allà i dic, escolti, dic, vinc de la Sagrera per donar-li el pit, dic, no he pogut aparcar enlloc, vinc d'allò, em donen, no sé, 5-10 minuts per venir, 5-10 per allà, i després el rato que estic, dic, jo no sé com la llet no se'm fa agra, i pobre home fa ras, ras, i m'estripa la multa. Però és que em va veure tan clar, perquè allà nerviosa per, del que estava, clar, n'hi havia que no els hi donaven, o havia el tiburó, o el que sigui, però no, eren poques, llavors, que els hi donàvem el pit. Però és que ja estava tan nerviosa de donar voltes, no deixar el cotxe, i dic, bueno, el deixo aquí, i més com que és ample aquest carrer, poden passar. I sí. I però em va agafar tant d'allò, dic, jo no sé com no se'm fa agra la llet. I pobre home, fa ras, i estripa la multa.
Sí, no sé si hi ha alguna pregunta que vosaltres voleu fer abans de la presentació, però no sé si hi ha com alguna cosa abans de començar amb el subjecte.
Moltes preguntes, o sigui, així d'entrada, perdoneu, així d'entrada, la primera, l'equip de bàsquet era només femení o era mixta?
No, hi havia de nois i noies.
Jo, home, només jugava bàsquet.
O sigui, hi havia homes
també.
Hi havia dos equips de bàsquet diferents, d'acord. I la sensació, o sigui, teníeu la sensació de companyerisme, però teníeu la sensació d'estar explotades o cuidades o una mica de cada o no?
Jo no, d'explotada no.
No, eh?
Sí.
Jo feia de port pel meu compte, no em vaig liar mai. Em van dir per posar-me en un equip de natació i
natació.
Tot. Però
amb el Guardiola.
Sí, em donava la d'allò, de que les dones es desorllaven molt d'aquí.
Sí, la natació.
Molt d'allò, i vaig dir, no, jo em nedo pel meu compte, el que sí que m'he dedicat a altres esports, no?
I creieu que estàveu ben pagades?
Jo diria que no. Jo perquè vaig anar pujant de categoria. I vaig arribar a ser administrativa i...
I creus que sí, era suficient? Creieu que el sou era...
Jo per mi, llavors sí. Sí. Jo per mi, sí. Jo dic que no perquè, bueno, sí, l'únic avantatge que els homes i les dones aquí sí que han cobrat igual, per lo menos en el meu cas. Però que la feina de mecànic pues porta... Perquè ja, al final jo feia de mecànic. Feia de preparació d'un producte que era com un lubrificant pel fil. Després vaig acabar fent etiquetes. O sigui, ja no era solament mecànica, perquè ja quan la Fava ja va començar a fer tot això, diu, no, pues ara quan hi ha menys personal t'ensenyo a fer etiquetes. I abans estaves reparant una cosa i te venia, escolta, fem aquesta etiqueta, fora... Després, anaves, perquè vaig estar a la banda del tint, tenies que pesar amb unes bàscules que eren mil·limètriques i tenies que pesar el producte que et deien que tenies que pesar-lo, fer-li la d'això i posar-lo en un bidó, que a vegades el bidó te'l deixaven en un palé i a vegades no saps com tu tenies que muntar per posar el palé al bidó, perquè buscaves un home amb el traspalé, que també vaig tindre que aprendre a portar traspalés, i dic, bueno, mira, pues queda el bidó aquí, tu, escolta, si passava una muntonada de tonelada, perquè clar, tot era líquid, o sigui que l'última banda, que també això de les olors, també me'n recorda molt la banda del tint, del blanqueig, que el blanqueig estava a l'altra banda, aquí hi havia colors, i el blanqueig estava a l'altra banda.
Allà, les fonts.
Sí, i quan anava a buscar els meus pares, que el meu pare treballava a la Reig i la meva mare a l'Entubà, pues se sentia, quan tenien el blanc, se sentia la sasa i els de... Diu, mira, ja estan tenyint la... Perquè era tot el que és la placeta de la Fàbrega, tot era la Fàbrega. Sí. Hi havia allà els fusters, hi havia tot, i al mig, igual que aquí la porteria, hi havia la porteria, i al mig hi havia el tint blanc, el blanqueig. I abans allà, pues, no sé si per el que feien, el de si se sentia així una font d'això, dir, mira, ja estan tenyint.
I quina era l'olor? Era,
bastant forta la d'això del blanquet, sí.
Desagradable, diu una...
Sí, una mica.
I el tint també, no?
Sí, el tint també, però potser a mi m'ha... Potser perquè era més petita i tal, i a més després el treballar dintre del tint, que després van canviar, primer eren unes cubes que eren molt grans, que eren molt a la vista, i després les van posar a terra. Jo suposo que va tot canviar, secar el fil, tot... I veus, el blanqueig no vaig entrar mai. Llavors, però que quan anava a buscar els meus pares, que plegaven a les dues, llavors els anava a buscar, i el dia que tenien, tu notaves, mira, ja estan tenyint. Ho notaves.
Notaves l'olor del
sí,
tint.
Sí, fort.
I us hem demanat que portéssiu algun objecte, alguna fotografia. No passa res si no l'heu portat. Si després hi va explicar una miqueta.
Jo he portat la liquidació de la mama.
Tinc coses,
dir,
però no he buscat.
645 amb 60, el 12 de novembre, la liquidació.
Ho tenia preparat, jo, això.
I us he portat fotografies.
A futbol,
també.
A veure, explica'ns, Núria.
Sí, d'on tot té.
Espera, que així veiem què és.
Sí, és més antiga, encara.
Això és el dia que vam plegar.
Sí. Sí, ella es va jubilar. No, va marxar.
Va marxar, clar. Va marxar...
Amb allò que deies abans, Per això dic que al marxar li van fer aquesta liquidació de 645.
Però clar, sí. Per no poder conciliar.
Claro.
Sí.
Però si mires el sou...
Un segon, Carme.
I mires el destajo, a dalt... Veuràs la diferència.
Ara ho ensenyaré allà.
266 amb 90.
No, però això són pagues de Navidad.
Ah, sí, estic veient.
Jo és que quan va haver-hi el centenari vaig fer recopilació i ara me'n recordava jo.
I aleshores he trobat fotografies amb dones. Aquí dones.
Això d'estajo, que és això, no?
D'estajo, no? És això.
Sí, que això són les parets de la Fabra.
I aquí
amb dones.
També tinc
encara van tenir la de
16. Així que ens volem enterar. Explica-ho.
No.
Un segon, Carme i Montserrat, i així no ens perdem això, tampoc.
Foto de dones, amb els tres homes a darrere, que deuen ser els encarregats. Sí?
Mira, les totes amb els seus davantals.
Sí, aquesta aquí, la àvia, devia ser,
aquesta
no?
Igual.
No, la meva àvia ja no treballava. Aquesta? Sí. No. Sempre m'ha interessat saber quin any van entrar, però la veritat és que no ho sé.
No, perquè no hi és la tia, tampoc. Sí, no
sé. Ja, ensenya'm aquella, sisplau.
Perquè tendria d'estar, que ella va entrar molt.
Això són els equips, allà. Sí.
De futbol, de bàsquet. Perquè això deu ser, això deu ser les màquines, no?
Els que vulgueu farem fotocòpia.
Aquest és el senyor Carcassona.
El que no ha sortit...
El senyor Carcassona.
El que tampoc ha sortit...
A veure, un moment, Carme, un segon, que la Mercè... El
que tampoc ha sortit, que ens va fer...
Un segon, a Montserrat.
El senyor de plegat, crec jo.
Sí, només. A veure, Mercè, digues.
Que quan, una de les coses que es van fer... Ah, ella parla pels 100 anys, és anar a peu a Montserrat. I això tampoc ha sortit, i això... A veure, tenim la foto, l'acabo de veure.
Sí. Muntada l'excursió per Fabra, digues.
Això és anar a peu a Montserrat. Muntada per Fabra. Sortien, van sortir d'aquí... i es van trobar, anaven caminant fins a Montserrat i ens en trobaven habitualment, menjar, dormir, fins que van arribar a dalt. Llavors va ser un grupet que van arribar a dalt i a peu a Montserrat amb commemoració dels 100 anys de Fabra i Quats. No sé si això ho sabíeu algú.
No. Sé que jo hi he anat, però...
A cada any? Sí, jo em semblava major, que era només pels 100
però
anys de...
Però ho fan per...
Ara de la piscina, no?
Sí, el club natació... Sí. Hi havia
hem vist aquí ara una fotografia de les dones que portaven el davantal blanc, sí. I aquí hi ha una altra... Aquesta és la blava, no? Aquesta sí. Deu ser. Depenia de... O sigui, és perquè és diferent època? O és
no, la bata blava eren... treballadores... Eren treballadores, no?
Portaven
allà un d'allòs... Jo també havia portat... Blau clar... La bata blau clar. Jo al principi vaig entrar amb la bata blau clar. El passant administrativa portava la bata blau marí. I els que duien marrón eren encarregats. Els que duien la bata marrón eren encarregats. I els que no duien res eren jefassos. Els que anaven en traje eren jefassos.
I els davantals blancs?
Perquè treballaven amb màquines o amb sí, coses així. No, perquè el davantal... Jo no. Sí, jo no, el davantal no, però no, la bata blau cel, sí.
La meva mare sí que sí, sí. Té la
bé. Sí. Blau cel és quan entraves, blau marí...
Sí. Quan era treballadora amb màquina, o el que sigui. I blau marí, quan eres administrativa o ja tenies un... havies pujat una mica.
És a dir, sí. La camisa blau marí que tenim, sí. Oi, la de la Mercè, sí. la del teu marí, sí, és blau marí, és perquè era...
És el blau aquest, no? Sí. D'aquestes dones. És aquest blau.
Aquesta és la de sense mànigues. Sí.
Bueno, blau marí. Ell era mànigues, sí. Però jo tinc...
I marró sí. Era tècnics.
Que marró eren encarregats.
Encarregats.
Sí, majordoms. I el que no duia res és que era jefasso.
I després hi les granotes, els monos
sí,
de treball.
Els homes, blaus, sí, no? Els homes, blaus. Sí.
I últimament
sí, jo... I tu què portaves? Clar, exacte. Que...
Al principi era bata, però clar, després el primer que vaig dir, perdona, vaig posar mono, perquè jo m'ajupia. Dic, vamos, faré el retrato. Clar. Sí. I en seguida em van donar un mono. Que era pantaló i camisa.
Que, ja, poques dones portaven un mono, llavors.
Ni una.
Ni una.
Llavors tu pots dir que va ser la primera dona que vas portar mono.
La primera. Tinc aquest honor de ser la primera que vaig portar. I el primer que vaig demanar, diu, va, el primer dia, que tens quatre eines, quatre tonteries, que la meitat me la vaig comprar jo perquè per demanar-la la feina que tenies, on et dic, el primer que demano és un mono, que ja et dic pantaló i camisa. Dic, perquè clar... La bata, ja et dic jo, si t'has de jupir per canviar els pinyons i coses així, doncs a veure, o tens que fer allà a Filipim, o ensenyes el retrato.
Clar, perquè sota la bata no podies portar pantalons, sota la bata era faldilla.
Era bata
directa, o sigui, clar.
A l'estiu, bata sola.
Bata sola, no podies portar pantalons. Sí, cal
fer calor i tal. Sí.
Calces i bata, no sabia que era calces i bata, esto.
Són unes
de vista fàcil. Exacte, roba i la bata sobre, no hi havia roba entre mi.
A l'estiu? No.
Ah, jo pensava que sí, Carme, no havia entès així, això.
Tu el que portaves a sota, però tu tenies el vestuari, et deixaves la roba allà en la teva taquilla i te portaves la bata. Ja està.
Exacte.
El meu pare un dia a la nit es
va despertar. A veure, ensenyeu-nos què tens aquí, Carme.
Tinc en fotocòpia. Aquí hi ha el meu pare, que estàs...
Quin és el teu pare d'aquests?
A veure, espera't.
A veure.
A veure, però... No, està en l'altre. El que té l'enramada és el meu pare.
Aquest d'aquí, ah, clar. Sí.
I el d'aquí baix. Aquí. I aquesta la meva mare. I això de l'enramada, us ho explico, perquè m'ho va explicar el meu pare. Què era l'enramada? L'enramada és quan es feia en els homes, no, les dones no ho sé, però en els homes, quan se tenien que casar, els hi feien com una espècie de broma, el que sigui, i el meu pare aquí porta una escombra, uns sostens i coses, i era com una broma entre tot això, i em va explicar que això es feia quan es tenien que casava.
Com el que es diu ara despedida de soltero.
Sí, sí, no és més.
Hi ha una escombra, que curiós,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, si t'hi fixes, ja m'ho puesto que hi ha com els sostens.
Sí. Ai, sí, veig, exacte.
Mira. Això, la nòmina que cobrava jo, que encara tinc el carnet del metge.
Sí, també el tinc.
Tenim el doctor Sauqués.
Sí, 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 també el tinc.
Companyia Anònima i Llatures.
Castellà, era.
La de la piscina.
Castellà, mira, passem...
Sí. La de la piscina.
Sí.
Això és teu?
Sí. Ja ho tinc, el tinc.
La política i valores de la Fabra.
I què, 17.000 pessetes?
Sí, jo vaig comptar abans el que era 17.000, dic, sí. No sé. Sí. Jo me'n recordo que era un sou, tampoc no era jo, de dir...
Però estava bé, no 17.000 o se m'està anant... No, estava bé 17.000.
Eren pessetes. Sí.
Sí. Això era molt, eh?
Quin any?
És molt.
Quin any? Espera, eh? 17.000
era molt.
70, quin crec.
Però clar, era...
Ho deu posar per aquí en algun lloc, ara ho trobaré. Quin any 17.000? Per aquí dalt, no? Estic pegarruta tot tant.
I això quan em van posar de lo de mecànica.
Mira,
1978.
Ah, 1978. 17.000 pessetes, 1978.
Sí.
Sí.
Jo me'n recordo.
Maria Carmen del Focas de Jesús. Era un, sí, un, bueno, sí, diria, no, un bon sou. Sí, un sou bé. O sigui, no, no ens agrada, no, 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 però tampoc... Vale.
Sí, perquè, Clara, si ho comptes amb euros...
Mira, tu...
És que no hi ho he comptat.
Mira, Mercè.
És poca cosa. Sí.
Aquí quan em van posar ja de mecànica.
Hòstia,
havia un...
Jo
sí.
Mira, i aquest? De la piscina.
Ah, de la piscina.
De la piscina,
jo també el tinc, també.
Això
sí.
És teu?
No, és d'ella.
També, sí, és d'ella.
Sí. Carme, i aquesta miniatura ets tu?
Sí.
Uau.
Sí. És que hem sigut joves, eh?
Sí. No, 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 clar, jo també.
Del metge estic una miqueta diferent.
Sí. Bueno, que la cartina al metge, que després tot, els familiars també la tenien, no? Com sí, deia sí, la Mercè sí, abans.
Sí. Sí. Jo tinc també
tu també podies pares. Venir a aquest metge?
Sí. Jo no. Jo no hi havia vingut mai. Jo eren els nens, el pediatre. Era el pediatre, eh?
Ah, el pediatre.
Jo era el d'adults. Era el pediatre, només.
Sí, però el teu marit sí que el d'adults sí que... Ell sí perquè treba...
No em sona, eh? A mi em sona el pediatre, eh?
La litografia, que això estava a Sant Martí,
tot,
sí? Eh? Que sí.
Vosaltres
la litografia havia estat a Sant Martí,
eh? I tu, Carme? Sí. I Carme, sí. Vosaltres, aquí podíeu anar al metge a vosaltres, en aquest?
Sí.
Vosaltres.
Sí,
sí. I les vostres famílies? Tipus,
no.
Fi...
No.
No.
No, jo
els nens.
Mira tu.
Jo els nens.
No.
Perquè me'n recordo que jo anava amb l'autobús, amb el nen, un nen a coll, la trena agafadet, i jo soleta amb l'autobús. I això me'n va quedar gravat per el nen al metge.
Jo com que ja, al cap de poc, ja...
Si voleu parar...
Això és molt bèstia,
eh? Sí, 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 sí.
Mira.
Això és teu, Carmen?
Sí, és d'elles.
Això
saps de quin any, eh?
Mira, espera,
no sé si ho posa dintre.
El que posa, vull dir que...
Un ideari.
Un ideari
pot ser fet, que, Carme,
una cartilla
que
sanitària.
Per sí. La gent que està escoltant que sí. aquest podcast.
Què és, Carme? Què és això?
Això són les bases que, si voleu dir una miqueta, perquè sí. Jo ja ni me'n recordava, de les normes, no sé què, no sé quants. És que no ho vaig acabar d'elegir, sé que ho tinc, però la veritat és que no...
Els estatuts.
L'ideari, no els valors.
Sí, exposició de valores de COATS, exacte.
Però a més escrita en català i castellà, o sigui, en català.
Sí, és veritat. Com amb una pàgina en castellà i l'altra en català.
De què any, eh?
A veure, sí.
Clar, segons l'any...
Sí, a veure...
De la normalització.
La trobem a buscar les dates.
Sí, sí, tornem a buscar les dates.
Director general.
Al final...
A veure,
sí,
a veure.
Sí.
I... No.
Impresa, no? Sí, sí.
I aquí, última... Ah, no. Missió de la Coats.
O sigui, ja parlen de la Coats, ja no de Can Fabra.
Sí. Exacte, és veritat.
Això ja és nou.
Sí, Coats, Coats Indústria, sí.
Quin any pot ser?
No ho sé.
No, és teu, no, allò? És teu, sí. Sí, sí.
Debemos fomentar la responsabilidad de cada persona por su propio trabajo, motivando la participación y el orgullo en el mismo. ¿Y lo consiguieron o no? Según quién, ¿no? Exacto. Sí, 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 es brutal, claro.
Sí, pero te grabas, ¿ves? Si comparas con això, que te fin,
clar, això te fin.
Les costures...
I... Clar, és que això és del 44.
Que també això que diu, la vida és un aprenentatge continu. Creiem que la formació és fonamental pel desenvolupament professional i ha de ser sempre permanent.
Jo l'abril del 45.
Bueno.
El 6. Tu també del 45?
Sí,
el 30. Sí, tenim 80.
Ens hem de parar ara, perquè hem de tancar la ràdio, però podem seguir una estoneta més aquí parlant a fora. Moltíssimes gràcies per haver accedit a estar aquí a dins de la peixera. Gràcies a totes. Seguim tota l'estona, perquè tot és, hi ha mil històries que volem ara parlar-les aquí, i després, que és la nostra manera d'homenatjar i de parlar del tema, que és a través de les arts, tant a través de l'òpera com del teatre. Ja us explicarem. Moltíssimes gràcies.
Sí.
Merci.
Sí. Jo el que me'n recordo molt és que quan anàvem a la piscina, el que se'n cuidava de la piscina, el que se'n cuidava, com que ja ens coneixia, que sempre anàvem cada dia, i ens deia, ojo amb el que feu, heu de nedar. I tant, que vam nedar.
I no has deixat de nedar, perquè tu, el de la piscina...
Jo he après a nedar.
Sí.
Jo vaig conèixer...